Bon dia i bon dimecres 26 de març de 2025. Això és l'Enjoc.
Enjoc. Amb Martí González.
Dimecres 26 de març, amb l'última hora del Barça masculí de futbol, que torna demà mateix a la competició després de l'aturada de seleccions, amb el partit pendent contra Osasuna a Montjuïc. Hansi Flick fa una estona ja ha confirmat els dos centrals titulars, seran Íñigo Martínez i Eric García, per tant no hi jugarà Pau Cubarsí, encara tocat del turmell, i també del primer equip femení del Barça, que demà també ha de segellar el bitllet per a les semifinals de la Champions amb la tornada dels quarts de final al Johan Cruyff contra el Wolfsburg alemany, amb aquest 1-4 clar de l'anada. Molt futbol, però també bàsquet, handbol i molt més. Tot això avui a l'Enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra. Amb el Joan García. Joan, bon dia.
Molt bon dia, Martí, company.
En futbol, demà torna la Lliga per al Barça després de l'aturada de seleccions.
Els últims en arribar seran els internacionals sud-americans. Ronald Araujo, que no va jugar ni un minut ahir en l'empat a 0 entre Bolívia i l'Uruguai, i Rafinha, que sí que va jugar tot el partit a la dura derrota del Brasil contra l'Argentina per 4-1. Tots dos viatgen avui cap a Barcelona i és difícil que puguin jugar amb el conjunt blaugrana demà en el partit que recupera l'equip de Hansi Flick. Serà a les 9 del vespre a l'estadi Lluís Companys contra Osasuna.
També pendents de Pau Cubarsí, Hansi Flick fa una estona ha confirmat que no serà titular. Jugaran ja els dos centrals titulars, seran Eric García i Íñigo Martínez. En una estona mirem d'escoltar el tècnic alemany en la roda de premsa prèvia que ha tingut lloc aquest mateix migdia. Sí que hi serà demà també, en principi, Dani Olmo, padrí de l'edició d'enguany del MIC.
El prestigiós torneig internacional de futbol base torna, com sempre, en aquestes dates amb la 23a edició, que jugarà entre el 16 i el 20 d'abril amb més de 40 municipis de les comarques gironines. Una edició de rècord comptarà amb 444 equips, amb més de 8.000 jugadors i jugadores i gairebé 1.100 partits. Ahir es va presentar aquest torneig de futbol formatiu al Museu de la Ciència del Cosmocaixa de Barcelona amb la presència de Dani Olmo, que apadrina aquesta edició d'un torneig en què ell ha participat en 3 ocasions.
I també ahir es va celebrar l'acte inaugural del 125è aniversari de la Federació Catalana de Futbol.
Un acte que va servir per presentar la nova samarreta de la selecció catalana inspirada en la Creu de Sant Jordi, a més del canvi de logotip de la federació amb un mural de l'artista Sergio Mora i una exposició immersiva que porta per títol Pioners, 125 anys del futbol català. Al juny tindrà lloc un sopar commemoratiu amb representants de tots els clubs de casa nostra, evidentment convidats.
En bàsquet, derrota molt cruel ahir del Barça a l'Eurolliga masculina.
Sí, perquè els blaugranes van acabar perdent ahir al Palau amb un molt final de partit. Ho tenien tot educat els últims segons i, malauradament, el parcial de 7-9 contra el Bayern de Múnich per acabar situant el 102-103 final. Però el pitjor de la nit, Martí, va ser una nova lesió greu d'un jugador important, en aquest cas Tsimisi Mutu, que es va trencar ell sol en el transcurs del duel al tendó d'Aquiles, una matxa molt impactant. El Barça es queda 7è a les portes de les places de playoff i torna a jugar demà mateix, en aquest cas a la pista de l'Olimpia de Milà, la penúltima jornada de la fase regular d'Eurolliga.
Males notícies per al Barça, per tant, i males notícies també ahir per al Baxi Manresa, que es va acomiadar de la FIBA Champions League.
Els manresans només podien classificar-se per les quarts de final amb dos supòsits: guanyar la pista al Tenerife i esperar que el Petkispor turc superés el Reggiana Itàlia, i cap de les dues coses, malauradament, van succeir. L'equip de Diego Campo va acabar caient en un partit disputat en Terres Canàries per 81-71, 10 punts de diferència, malgrat anar per davant el marcador en molts moments del partit.
I encara en bàsquet, per cert, el Barça Sant Feliuenc acabarà la temporada a la Lliga Challenge amb canvi a la banqueta.
Doncs sí, Sergio Vera, fins ara segon entrenador, substitueix al capdavant de la banqueta blaugrana a Loren González. L'equip del Baix Llobregat, que se separarà del Barça. Un cop acabi la temporada, encadena 6 derrotes consecutives i atenció perquè estan quartes per la cua.
En waterpolo, el Barceloneta es va endur el duel ahir de la 19a jornada pendent de la divisió nord masculina a la piscina del Sabadell, a Can Llong.
Els mariners es van imposar 10-17 i certifiquen la primera plaça de cara al playoff pel títol, a falta encara d'una jornada de lliga regular. Partit dominat a principi a fi pel conjunt barceloní, arribant al final del tercer quart amb un avantatge de 8 gols. Álvaro Granados, Alberto Munarri i Unai Biel, amb 3 gols cadascun, van destacar pel conjunt de la Barceloneta.
I encara en waterpolo, avui mateix es juga un partit avançat de la 22a jornada de la divisió nord femenina.
Doncs sí, mira, Martí, duel desigual entre l'últim classificat, el Rubí i el Sabadell, el líder que, en aquest cas, les rubinenques pensen en els playoffs de la permanència. Podria debutar ja el flamant fitxatge del conjunt sabadellenc, Roser Tarragó, que torna a les piscines després d'haver anunciat la seva retirada. El duel a partir de 3:15 del vespre.
En ciclisme ja tenim en marxa la tercera etapa de la Volta Ciclista a Catalunya, la primera de muntanya.
El pilot ha sortit des de Viladecans i ha de passar per un port de segona i un altre a tercera categoria abans de pujar al coll de la Creueta de categoria especial i arribar a la Molina amb el final d'etapa en alt. En la segona etapa, disputada ahir entre Banyoles i Figueres, el corredor britànic Ethan Vernon es va imposar a l'esprint per davant de Mateo Brennan i continua el líder de la General i de l'australià Caden Groves. El balear Enric Mas és quart a 13 segons, els mateixos que el gran favorit Primoz Roglic. El vilanoví Marc Soler és el millor català de la General, plaça 33.
I ara mateix amb 4 ciclistes escapats a 139 quilòmetres encara per a la meta, a la Molina, com dèiem, hi ha 4 corredors que estan escapats, ara pujant al coll d'Estanalles, aquest primer port. I un últim apunt, amb una notícia trista, Joan, per al món del tennis català, amb la mort de Joan Aguilera.
Doncs així és, perquè l'extenista barceloní va morir ahir a l'edat dels 63 anys. Va ser el tercer tennista català en arribar al top 10 del rànquing ATP l'any 1984, i amb el seu sostre tennístic, doncs, arribar al número 7 mundial. Des d'aquí, des del programa, les nostres condolències. Ladies and gentlemen.
Dimecres 26 de març, 7 minuts passant de 2:15, comencem parlant de futbol. El Barça vol segellar demà el bitllet per a les semifinals de la Champions femenina. Les blaugranes reben el Johan Cruyff demà a 3:15 de la tarda al Wolfsburg, amb l'objectiu de no només de tornar a guanyar el conjunt alemany després del clar 1-4 de la setmana passada a Alemanya a l'anada, sinó també de recuperar les sensacions després de la derrota de diumenge en el clàssic a la Lliga F contra el Real Madrid per 1-3. Des de bona estona, de fet, acaba de començar la roda de premsa prèvia del tècnic del Barça, Pere Romeu. L'escoltem en directe.
Na, cosa bona.
Ara no podem escoltar ara mateix el tècnic blaugrana Pere Romeu. Sí, ara sí que l'escoltem.
En qüestió de dies, dues versions tan diferents de l'equip. Una molt bona a Wolfsburg i, en canvi, una pitjor al Madrid. Gràcies.
Doncs cada partit és diferent i cada rival és diferent, cada escenari és diferent i hi ha molts escenaris diferents en un partit. Per molt que juguis contra el mateix equip, moltes vegades hi ha petits matisos que es fan diferents i es resolen diferents. El Wolfsburg és un equip que no ens va venir a buscar molt, és un equip que ens jugava molt directe, és un equip que no ens feia moltes passades a l'inici, això ens feia poder defensar més jugadores a l'última línia, tenir més jugadores per defensar aquest joc directe, tenir més gent per recollir segones jugades i organitzar-nos millor a través d'aquesta segona jugada i tenir la possessió que un rival. El Real Madrid, en canvi, és un equip que utilitza molt les seves dos mig centres en la creació del joc, juguen bastant o força baixes, això fa que tinguin un joc bastant més associatiu, això ens fa haver de pressionar més jugadores a dalt si nosaltres volem recuperar la pilota. No hem estat lo eficients que volíem en aquesta faceta del joc, això ens va fer que ens superessin algunes vegades, que ens corressin algunes vegades. A diferència d'un partit amb l'altre, el Wolfsburg ens va jugar més amb migcampistes, en canvi el Madrid l'altre dia, sobretot la primera part, ens va jugar més amb jugadores atacants. Això fa que siguin partits diferents. Ni el dia del Wolfsburg érem tan impressionants, ni el dia del Madrid érem tan horribles. Així que demà és un dia per intentar capgirar aquesta situació, per intentar classificar-nos per semifinals i que ningú s'oblidi que estem vives en tot.
Demà, 6:45 de la tarda, aquest Barça-Wolfsburg, amb l'objectiu, com sentíem a Pere Romeu, de capgirar aquesta situació després de la derrota històrica, això sí, del Barça diumenge passat a Montjuïc contra el Real Madrid, la primera dels 19 enfrontaments directes entre els dos equips. També en aquests quarts de final de Champions, precisament el Madrid pot tancar avui mateix la classificació per a semifinals. Els blanques juguen a Londres contra l'Arsenal de la Ecudina i de Mariona Calandei amb un 2-0 d'avantatge de l'anada a la capital espanyola. També avui es definirà un altre semifinalista que sortirà de l'Olympique de Lió, Bayern de Múnich, amb un 0-2 de l'anada per a les franceses. I també demà torna a la Lliga la primera masculina per al Barça, després de l'aturada de seleccions, amb el partit pendent contra Osasuna, ajornat fa unes setmanes per la mort sobtada, recordem, del doctor del primer equip, Carles Miñarro. Aquest mateix migdia ha parlat a la prèvia Hansi Flick, que assegurava que ser positiu de cara a demà i veu l'equip preparat per al duel, tot i els contratemps.
Hem d'anar per totes, l'equip està preparat i sabem que el que hem de fer és jugar amb els jugadors que tenim. Han tingut uns bons entrenaments en els últims dies i és el que volem veure demà. Crec que l'equip té molta qualitat i que podem guanyar a qualsevol rival encara que ens faltin alguns jugadors. Estem centrats en aquest partit.
Flick ha confirmat que els centrals titulars demà seran Eric García i Íñigo Martínez, deixant fora, per tant, el tocat Pau Cubarsí. El tècnic alemany, que també s'ha queixat dels horaris dels partits del Barça en aquest tram decisiu, amb molts partits, especialment fora de casa, a les 9 de la nit.
Quan veus què passa en altres lligues i com ho gestionen amb els equips que juguen la Lliga de Campions, i és totalment diferent el que passa aquí.
In the Champions League, it's not about Real Madrid against Barça.
Quan jugues contra en la Lliga de Campions, no és Real Madrid contra Barça. És per protegir l'equip. Es tracta de protegir l'equip espanyol perquè tingui èxit. Però és una situació que jo no puc canviar.
Demà a les 9 del vespre aquest Barça-Osasuna, pendent de la 27a jornada de Lliga, la primera masculina. Hansi Flick pendent, com deien, de Pau Cubarsí, que en principi apunta a baixa. S'hi queixarà Íñigo Martínez, que serà titular, com sentíem, i Eric García. I pendents també, de fet, Flick ha assegurat que seran baixa tant Rafinha com Araujo, que tornen avui mateix dels seus partits de les seves seleccions, de Brasil i d'Uruguai, i han d'arribar avui a Barcelona i, per tant, no podran participar en el partit de demà. Més futbol. Ahir es va presentar el prestigiós torneig del MIC, en un clàssic d'aquestes dates per Setmana Santa que es disputa a la Costa Brava i que acull equips del futbol base de renom internacional. Escoltem a la directora del MIC Futbol ahir a la presentació, Maite Colomer.
Els equips arriben a l'aeroport, troben un autobús que els està esperant, els porta a l'hotel. Quan arriben a l'hotel hi ha un guia, hi ha unes habitacions, hi ha uns menjars, ho tenen tot preparat, cada cosa al seu lloc. Arriben al camp per jugar i tenen doncs, uns vestuaris, un àrbit i la pilota al centre del camp per començar el partit. Al final no és més que encaixar un munt de peces que han d'encaixar perfecte com un puzzle i a més és en tres dimensions perquè cada peça ha d'estar al seu lloc en el moment exacte i en el lloc exacte, perquè si no, no es fa realment la grandesa del projecte.
Aquest any el padrí del torneig, aquest MIC, és el jugador del Barça, l'agrenc Dani Olmo, que recordava les seves experiències al MIC i enviava aquest missatge per als nens i nenes que hi participen aquest any.
Que disfruten, que és una experiència única, un torneig inolvidable i que segur s'emportaran molt bons records d'aquest torneig, la possibilitat de jugar contra equips que no tenen l'oportunitat a les lligues i bueno, que disfrutin jugant a futbol.
Un Dani Olmo que, parlant del Barça, es mostrava així d'ambiciós per guanyar-ho tot aquest any.
Al final és l'ambició també de voler sempre més i també de part de l'estaf, que sempre volem marcar i marcar més gols. Està clar que a vegades hem de tenir més compte enrere de no rebre tants, però bueno, al final és la nostra filosofia, és com volem jugar a futbol i crec que la gent també està disfrutant i ara, com bé has dit, ve la millor part de la temporada i la més important, i el més important és que tots estem bé i disponibles per afrontar-la.
Això deia Dani Olmo pel que fa al Barça, que juga demà, com dèiem, al partit de Lliga contra Osasuna, abans d'enfrontar-se diumenge també en Lliga i també a Montjuïc contra un altre equip català de primera, el Girona. Pel que fa a l'Espanyol, dissabte rep el RC Estadio Atlètic de Madrid, actual tercer classificat, i ahir va comparèixer en roda de premsa el defensa blanquiblau Pablo Ramón, que arriba procedent del filial del Real Madrid, ho va fer al gener, i que després d'un llarg període de baixa per una greu lesió ja comença a veure la llum al final del túnel. L'escoltem.
estoy a disposición del grupo, estoy entrenando cada día mejor y para estar a ese ritmo que me exige la competición. Y nada, ya cuando Manolo me dé la oportunidad, pues veréis mis sensaciones y cómo estoy físicamente. Sobre todo con mucha ilusión, después de estar 11 meses parado, de no sentir esa sensación que tienes cuando juegas un partido. Fueron pocos minutos, el partido, como ya sabéis, estaba un poco cerrado en ese momento, pero bueno, son esas sensaciones de partido, el sacar la línea, el estar tenso, que hacía mucho tiempo que no vivía, y después de tanto tiempo, pues te hace mucha ilusión y se agradece, ya sean 10 minutos, 5 minutos o 15.
Palau Ramon, de fet, que ja ha debutat amb la samarreta blanquilabou, ha fet la setmana passada amb la semifinal de la Copa Catalunya, ara en parlava, amb el filial Perico, de fet, enfrontant-se i guanyant 5-0 a un combinat de jugadors cadets i juvenils del Barça. I un últim punt de futbol, ahir us parlàvem de la venda del Terrassa Futbol Club amb un preu de sortida de 1,75 milions d'euros. Tenim les primeres impressions, en aquest cas, de la directora general del club, la CEO, Marta Armengol. Ens explica des de la Ràdio Municipal de Terrassa, el Miqui Romagosa.
Poques hores després de l'anunci de venda del Terrassa Futbol Club, tenim veu de protagonistes, en aquest cas de la CEO del Terrassa Futbol Club, Marta Armengol, que ha explicat la decisió de Constantino Sakiris i de Jordi Cuesta. Parla de que la raó és únicament esportiva en un projecte esgotat. 1,75 milions d'euros. Aquesta és la xifra per la venda del club agarenc, sense deutes i amb el pressupost fins al 30 de juny. Marta Armengol és la directora general del Terrassa.
Sabem que no és un procés que no és ni fàcil ni ràpid, entenem. Per tant, bueno, encara a poc a poc i anem a fer les coses ben fetes. Interessats n'hi han? Sí, de moment sí. Això era un projecte que hem engegat amb molta il·lusió, no ens està sortint com ens estàvem esperant i la gent ens demana que ens apartem. I nosaltres no volem ser un impediment, doncs, perquè pugui venir algú i agafi aquest projecte. Entenc que s'ha fet ara també perquè la persona que entri, o el grup empresarial que entri, es pugui fer càrrec de cara ja a la temporada que ve. Perquè si comences, si es posa el club a la venda, si es fes el mes de, quan acabat ja la temporada, el mes de maig o el mes de juny, ja és molt just per planificar tota la temporada que ve. Els hem transmès la sensació que han d'estar tranquils, que quan es fa, si es produeix la venda, quan es produeixi, doncs que clar, que la gent en principi que compra tal com està el club actualment, amb els contractes en vigor, entre els quals tenim els treballadors. A més, tenim gent aquí de fa molts anys que coneixen molt bé el club i ells són l'essència també, no, d'aquest club.
A tot això, diumenge, partit davant el Lleida. Un Terrassa que bé faria de sumar una victòria més per assegurar la permanència i que no comencin a encendre's les llums d'alarma.
Gràcies, Miqui. I en bàsquet, duríssima derrota ahir del Barça al Palau, no només per la manera de perdre, amb un final desastrós amb un parcial de 7 a 19, que li va servir el Bayern de Múnich per guanyar 101 a 102, sinó sobretot per una nova lesió greu d'un jugador important. Ximés Imetus va trencar tot sol, servint de fons el tendó d'Aquiles, tal com va confirmar el club ahir mateix al vespre, una acció que va deixar molt tocat al vestidor, tal com confirmava l'entrenador de blaugrana després del partit, Joan Peñarroya.
La valoració per nosaltres, complicada, perquè seria la mateixa ben guanyat o hem perdut de la forma que ho hem fet, que segurament no tindríem que haver perdut el partit, però això és la mateixa, és un dia de merda per nosaltres avui, una altra vegada. La lesió de Metzi, al marge del mal que ens hagi pogut fer avui, ens deixa tocats, i tant si haguéssim guanyat com si haguem perdut, avui és un dia de derrota, perquè ja són molts cops i molts cops durs, i és complicat per un planter i per tothom assimilar això.
Amb la derrota d'ahir, a més, el Barça es complica la classificació per als play-off, a falta d'alguns partits que es disputen avui, de la jornada 31 i de la jornada de demà, la 32, en què el Barça juga a Milà, l'equip de Peñarroya setè, amb 17 victòries. I també males notícies per al Baxi Manresa, que es va acomiadar de la competició europea, en aquest cas de la FIBA Champions League. Els marrans havien de guanyar la pista del Tenerife i esperar que el Petkins Port Turc guanyés a la pista del Reggiana italià, i no va passar cap de les dues coses. Victòria italiana i triomf també dels Canaris en una pista maleïda per al Manresa, que s'haurà de centrar ara en la Lliga CB. I un apunt més de bàsquet, de la segona FEB, el Club Bàsquet Prat torna a ser el millor català de la categoria, cinquera mateix a la classificació després de la important victòria del cap de setmana passat per superar el FIB Vui Palma. Dissabte els potablars juguen a Llíria, a la pista del tercer. El Prat Ràdio, Laura Prilló.
El Club Bàsquet Prat va aconseguir aquest darrer cap de setmana una doble victòria, igualant en la taula el FIB Vui Palma, enduent-se l'averaix particular per un punt i assolint el play-off matemàtic amb un darrer quart de somni. Els Fotablava van clavar un 12-0 de parcial davant un Palma que es va bloquejar de manera impactant. I en 3 minuts el Prat va passar de perdre de 10 a guanyar de 2 i finalitzar el partit amb un quart espectacular que el va catapultar al play-off d'ascens. Escoltem a Josep Maria Raventós, l'entrenador dels Fotablava.
La valoració és la felicitat d'haver pogut remuntar un marcador advers de 15 punts i, a més, guanyar i aconseguir l'averatge amb ells, que era un equip que estava amb dinàmica de la nostra posició, no? Per tant, la felicitat és el que us puc dir com a resum del partit.
Ara els queden un total de 4 jornades d'aquesta fase regular i ja hauran de posar la mirada al grup oest d'aquesta segona federació per veure quins desplaçaments tindran en aquest play-off. Així parlava de les jornades restants d'aquesta fase regular, Raventós.
Tenim 3 partits amb equips que estan per sobre nostre a la classificació i un que no. De tota manera, ja et dic, nosaltres preparem els partits per guanyar-los a tots i ja veurem què passa.
Ara mateix els Fotablava van 5ens amb un balanç de 13 victòries i 9 derrotes.
Parlem de waterpolo. L'Atlètic Barceloneta va fer els deures ahir, va guanyar el Keio Natació Sabadell, segon classificat a la divisió nord masculina, per certificar la primera plaça a la Lliga Regular. En el duel d'ahir a Can Llong, ajornat de la 19a jornada, els mariners van acabar guanyant 10-17 per assegurar-se, com dèiem, a falta encara d'una jornada, aquesta primera plaça matemàticament, en ple de victòries. Ràdio Sabadell, Pau Vituri, bon dia.
Bon dia. Les poques opcions que tenien els de Quim Colet de saltar la primera plaça es van esvair matemàticament amb la clara derrota d'ahir. Amb un parell de batzegades al final del primer i del tercer quart, els mariners van sentenciar una vegada més aquest cara a cara. El tècnic del Sabadell reconeixia que s'havien quedat lluny de l'excel·lència necessària en aquest tipus de partits.
En atac hem estat acertats amb el que és l'elaboració del joc, però no amb la definició, no? Això ha marcat la diferència des del principi, d'acord? També hem fallat nosaltres 2 penals, etc, etc. O sigui, la nostra eficàcia, encara que haguem treballat bé amb atac, doncs ha sigut molt baixa. Aleshores, clar, és molt difícil si no fas un partit molt rodó en tots els aspectes del joc, de que puguis tindre un partit més ajustat amb el Barceloneta.
A la semifinal del play-off, el Natació Sabadell s'enfrontarà novament al CNB amb el factor piscina a favor. Abans, aquest dissabte a 3:15, es tanca la fase regular a Can Llong amb un derbi intranscendent davant el Terrassa, que és quart, i se les haurà de veure amb el Barceloneta.
Gràcies, Pau. I en voleibol, un apunt. El Ràdio Balafre Volei té a tocar l'ascens a la Superliga Masculina 2. Els lleidants tenien assegurada una plaça als play-off, però ahir la federació va comunicar que possiblement no hi hauria fase de promoció perquè no hi ha cap candidatura per acollir-la, el que portaria l'ascens directe dels 6 equips classificats. UA Uller de Ràdio, Sergi Guiu.
Si bé és cert que el Ràdio Balafre Volei s'assegurava formar part dels play-offs d'ascens a Superliga 2 el diumenge passat guanyant el Manacor, la plantilla lleidatana i el club sabien que hi havia una possibilitat que encara aniria de la mà d'una alegria major, ascendir directe de categoria. Aquest dimarts al matí la Federació Espanyola de Voleibol va confirmar que no s'havia presentat cap candidatura per acollir les fases d'ascens i, per tant, l'opció d'ascendir directe als 6 equips que s'hi han classificat ha guanyat rellevància. Ens ho anunciava la presidenta del Balafre Voleibol, Vanessa Ortega, a UA Uller de Ràdio.
Just ara acabem de rebre la confirmació de la Federació Espanyola que no s'ha presentat cap candidatura per acollir la fase d'ascens. En les consultes que es va fer la setmana passada amb la Federació Espanyola, tot i que nosaltres encara matemàticament no estàvem classificats, és veritat que l'Espanyola ens ha dit que el 99% de les possibilitats, els 6 equips, és a dir, els 2 primers de cada grup, tindríem ja l'ascens directe a Superliga 2.
I què falta per poder confirmar el 100% l'ascens del Ràdio Balafre Volei? Doncs Ortega ha explicat que acaba temporades i fases d'ascensos en d'altres categories i veure què passa amb la reestructuració que pot viure la Superliga la temporada vinent.
Ara hi ha fases d'ascens per disputar. I, clar, fins que tot això no estigui disputat, doncs la Federació Espanyola no pot dir al 100% que serem equip de Superliga 2, tot i que tot apunta que sí que ho serem. Però també la Federació Espanyola internament té ara un debat també d'una mica de reestructuració de competicions, perquè sembla ser que la Superliga 1 potser acolliria més equips que ara són 12 i voldria ampliar a 16. També es parla d'una reestructuració de la Superliga 2, que faria una categoria or, plata i bronze, i tot això encara oficialment no ningú ha comunicat res.
El Balafre Volei porta setmanes treballant amb el projecte de la temporada vinent, contemplant que en seria una a una categoria superior. El club vol seguir apostant per Sergi Mirada com a director d'orquestra del Ràdio Balafre Volei i tot apunta que seguirà liderant el projecte a Superliga 2.
Gràcies, Sergi. I a un apunt de vela, per explicar-vos la història de dos germans bessons, el Pol i l'Àlex Marsans, que apunten molt en el món de la vela, sorgits al Club Nàutic Arenys. Ràdio Arenys, Oriol Leo.
Així és, comencem per Pau Marsans, un noi que ja ha competit pel Club Nàutic d'Arenys en categoria 4-20 i després ja va passar a categoria olímpica, el 49ers. No entrena a Arenys, ja que no hi ha embarcacions de la seva categoria, però manté les arrels i la relació amb el club arenyenc. Ho destaca Mònica Azón, directora esportiva del Club Nàutic d'Arenys de Mar.
Està en aquests moments a Palma de Mallorca ja preparant el Trofeu Princesa Sofia, que és una de les proves de Copa del Món més importants que hi ha, i allà anirà el Pol. És un nano super compromès i, bueno, el veiem poc al club perquè està, pues, entrenant molt a nivell nacional a les seus on té més 49ers, els 49ers no n'hi ha aquí a Arenys, però sí que és un esportista que sempre ha mantingut les arrels amb nosaltres.
I el seu germà Bessó, l'esportista també del Nàutic, Àlex Marsans, està fent campanya amb la campiona del món i regatista olímpica Sílvia Mas. La parella esportiva es va conèixer durant la Copa Amèrica de Barcelona i han estat fent la pretemporada en 470 amics, un objectiu a llarg termini però que els il·lusiona és que l'Àlex i la Sílvia puguin lluitar per una medalla als propers Jocs Olímpics de Los Angeles 2028.
Ella estava fent una miqueta de kite, però perquè havia deixat l'alta competició. A començar el nou cicle, després dels Jocs Olímpics de París, la Sílvia Mas, que és una gran esportista que ha sigut olímpica, campiona del món, que també va estar a Copa Amèrica, doncs es van conèixer allà perquè l'Àlex estava fent de col·laborador amb l'equip espanyol i, bueno, ja han decidit juntar les seves carreres esportives i la veritat és que molt contents perquè al final sabem que la Sílvia com a patrona amb aquesta nova categoria mixta és una gran patrona i té moltes opcions probablement de poder-nos defensar a Los Angeles.
La primera competició important, però, per la parella aquesta temporada serà el Trofeu Princesa Sofia, que forma part de la Copa del Món de World Sailing i es celebrarà el mes d'abril.
I abans d'acabar, un moment per actualitzar com va la tercera etapa, la que tenim en marxa de la Volta a Catalunya, que ha sortit aquest matí des de Viladecans, volíem dir, i acaba ni més ni menys que amb l'ascensió a la Molina, amb el port de primera categoria. És la primera etapa de muntanya de la prova, de 218 quilòmetres, i ara mateix hi ha 4 ciclistes escapats, Bruno Almirall, Lorenzo Germani, Àlex Molinar i també Mats Wenzel. En aquest pas, en aquest cas, a 5 minuts del pilot, ja han passat per l'intermedi bonificat l'esprint de Horta d'Avinyó i els ciclistes que s'encadenen ja cap a la gran coll de la Batallola, on hi ha la primera gran ascensió d'aquesta competició. I pendents d'aquesta tercera etapa de la Volta a Catalunya, fins aquí l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, del Roc Casas, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà, dijous, a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
La xarxa de comunicació local.
Avui i digue'm si em vols. Avui i digue'm.
Si no m'entens en català, mon xerri, com serà? Crec que hauria d'acabar jo d'aquí, tu d'allà. Un turista dins el teu cor. Espero que no rompis. Turist go home, is go home. Mon xerri, go home.
En John Lennon i en Yoko Ono, parella de l'any digna de foto. Som en Chopin i en George Sand, tota Mallorca està flipant. Som icònic, Marie Curie, per Vall de Mosa te dic ui, ui. Una història de ciència-ficció, aquestes barres són revolució.
Jo no vull una moda i jo trucada. De París a Lloret és massa liada. Jo no vull una moda i jo trucada. De París a Lloret.
Avui i digue'm si em vols. Avui i digue'm.
Tens en català, mon xerri, com se va? Crec que hauria d'acabar jo d'aquí, tu d'allà. Un turista dins el meu cor, espero que no el rompis. Turis go home, please go home.
Si no m'entens en català,
La xarxa.
Bon dia, són les dues.